Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Migdia. Migdia, Cope, des de la teva Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Som Cope Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Si em permeteu, avui parlarem d'aquesta crida que està fent la Generalitat a buscar famílies d'acollida. Els orfenats a Catalunya acullen 280 nens i nenes menors de 6 anys quan el 2018 eren 115. Un augment de més del doble, com podeu comprovar, és fàcil l'operació. Bé, per aquest motiu s'incrementa en 2,3 milions d'euros els circuits d'acollida familiar a través de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència. Bé, es busquen famílies per acollir aquests nens, un total de 280. El problema és que no hi ha famílies d'acollida, senzillament no hi ha, per un motiu o per l'altre, no hi ha. De fet, a Catalunya hi compta amb 787 famílies acollidores, però se'n necessiten moltes més per garantir l'acolliment familiar. Per posar-hi remei, s'ha presentat un pla estratègic per augmentar el nombre de famílies acollidores a Catalunya. I l'objectiu és garantir que cap infant menor de 6 anys ingressi en un centre. Estem parlant d'una edat cabdal que és essencial que estiguin en una família millor que un centre d'acollida. Millor, no és que una cosa sigui catastròfica, però és millor, és molt millor pel nano, per l'infant. De fet, el pla preveu augmentar la dotació econòmica en 2,3 milions que es destinaran a reforçar els equips tècnics i millorar la gestió administrativa i el suport de les famílies. Sergi Tor, bon migdia, com estàs? Benvingut.
Bon migdia, José Miguel. Bé, un tema molt important, el que anem a tractar a hores d'ara.
I delicat i, sobretot, d'una humanitat profunda en aquest cas, perquè aquí entren moltes coses. Ja no parlàvem d'aquesta part econòmica, d'aquest pla, però també la part emotiva, la part de relació humana, és essencial. Perquè quin perfil han de tenir les famílies acollidores?
Sí, mira, abans de tot podem dir que l'acolliment familiar no és unidireccional, sinó que hi ha diverses categories. És a dir, pot ser d'urgència, simple, permanent, especialitzat, o de vacances i també de caps de setmana. Ah. I mira quin ampli ventall hi ha, no? D'urgències que et poden trucar una tarda d'avui per endemà, no? És a dir, també de vacances, durant el mes d'agost, o de caps de setmana. Qualsevol persona o família pot acollir, independentment dels seus membres i de la seva tipologia familiar, És a dir, sigui monoparental, tinguis fills, sigui en aquest cas un matrimoni, qualsevol tipologia pot acollir, i l'oient que a hores d'ara pugui estar interessat, amb aquesta possibilitat, s'ha d'adreçar a l'Institut Català d'Acolliment de l'Adopció. Sigui a la pàgina web, sigui en aquest cas una trucada telefònica, Institut Català d'Acolliment i de l'Adopció. M'has preguntat hores d'ara, José Miguel, el perfil.
Sí.
Bé, no és un tema fàcil. Per què? Doncs perquè no hi ha, en aquest cas, un vincle durader. Perquè el tema clau és que les famílies d'acollides no són permanents, sinó que tenen, en aquest cas, un termini que pot ser de mesos o pot ser d'un any, a causa que cas que hi hagi el retorn a la seva família biològica, si ha pogut solventar els problemes que hagi pogut tenir puntualment, o bé, en aquest cas, que la Generalitat, si són nens o nenes tutelats, decideix un altre camí. Per tant, no és permanent, fins i tot, com hem dit anteriorment, pot ser únicament de cap de setmana, acollir amb un nen o una nena de cap de setmana. I és evident, que una família d'acollida també necessita que tingui un perfil determinat, una estabilitat emocional, la possibilitat de dedicació, la capacitat educativa, també una motivació adequada a la finalitat de l'acolliment, tenir mitjans de vida suficients i un habitatge també en condicions adequades, no? Perquè ara també me podries preguntar una mica quina és el retorn econòmic, que ningú ho fa per l'economia, però que no és hores d'ara el que dedica el govern de la Generalitat. Hi ha hagut un augment del 32% amb els diners que ara que reben en aquests últims mesos, a dia d'avui, novembre ja, que som al
novembre. A finals, pràcticament.
Exacte, del 2024, aquest seria el barem. Menors d'edat de 0 a 9 anys es cobre 496 euros mensuals. Hi ha hagut una pujada del 32%, perquè abans era de 376. Ara, com deia, més de 1.496. Menors d'edat de 10 a 14 anys és de 532 euros i menors d'edat de 15 fins als 18 anys de 563 euros mensuals. Evidentment, aquí has de tenir aquest vincle emotiu perquè és obvi, doncs, que l'economia pot ser un suport, però que no ho és tot.
Doncs mira, precisament parlem ja sobre el terreny, parlem amb la Glòria García, ella és mare d'acollida, i des de fa 15 anys, des de fa 15 anys. Així que anem a tastar la seva experiència. Glòria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Glòria. La primera pregunta que et faré és de caràcter ja... Bueno, pràcticament totes seran de caràcter personal, no?, perquè estem parlant d'això. Per què vas decidir ser mare d'acollida?
Doncs mira, el meu marit i jo no podíem tenir fills i llavors, en comptes d'adoptar o de fer altres tipus de tractaments, doncs ens vam enterar que existia aquesta possibilitat i vam decidir decantar-nos per un acolliment.
La primera, ja estava explicant que la primera nena que va acollir va ser quan tenia 4 mesos, amb sí. Un acolliment simple. Què és un acolliment simple?
Doncs ara la tipologia ha canviat una mica, però més o menys és el mateix, no? Existeixen els acolliments d'urgència, no?, que són per nens molt petits o retirades hospitalàries, que vol dir que una família se'n fa càrrec en un moment, o sigui, et truquen d'un dia per l'altre d'escolta'm, hi ha un nen, i te n'has de fer càrrec un cert temps, no? Un temps petit. Teòricament no hauria de superar els 6 mesos, no? I són famílies disposades a tenir-los durant aquest temps mentre la Generalitat decideix què es fa amb ells, no? Si van amb una altra família acollidora de llarga durada, si van amb una adopció o si creuen que estaran un temps i els seus pares se deshabilitaran dintre d'un temps relativament curt i podran tornar a viure amb ells. Després estan els acolliments simples, que són uns acolliments que teòricament es suposa que la família biològica en un parell d'anys o tres podran estar recuperats i es tornarà amb ells. Si aquestes famílies no es recuperen, des de simple es passa directament a un acolliment permanent.
Permanent, que és el que va passar, no?, amb aquesta nena.
Sí, és el que va passar amb aquesta nena, que vols dir que aquests nens continuen tenint visites amb la seva família biològica, que existeix aquest vincle, no?, però que se sobreentén que aquests nens no podran tornar a viure amb la seva família biològica, no? També és veritat que quan han passat molts anys que els nens estan en família acollidora, tampoc té gaire sentit que tornin amb la seva família biològica. Si ja porten, jo què sé, 8 anys visquent amb tu, doncs tampoc té gaire sentit que tornin amb la seva família biològica. Encara que sí que és bonic que puguin mantenir el vincle i que es puguin continuar veient, no? Però també n'hi ha acolliments que passen 8 anys i després tornen amb la família biològica. Això també pot passar.
Suposo que això depèn també de la decisió de l'infant després, no? O del que opini, no?
Els infants aquí, teòricament, tot es fa pel bé del menor, no? Però sí que és veritat que les decisions que pren en aquest cas la DGAIA, que és la Direcció General de l'Infància i l'Adolescència, moltes vegades el bé superior del menor no és el que estem més en compte, no? Que hauria de ser així.
D'acord. Bé, tu després vau acollir després una segona nena que va estar un any en un centre residencial, no? Perquè qual és la quantitat, quants nens es poden acollir alhora?
No
hi ha un límit.
No hi ha un límit, però clar, o sigui, pensa que tu ets una família, no ets una família i sobreentenc que
hi ha uns recursos,
acollir els que tu estiguis disposat i puguis mantenir amb una certa...
D'acord, sí.
Amb unes certes garanties, no? O sigui, també és veritat que tampoc és tan fàcil que acollir molts nens i en molt curt termini, no? O sigui que... No hi ha un límit, eh? No hi ha un límit i hi ha famílies acollidores que poden tenir diversos infants o moltes vegades...
Suposo que en funció de la capacitat, no?, de la família de poder tenir aquell infant en condicions, entendre'ns.
Correcte. També hi ha la possibilitat que una mateixa família acollir tres germans, per exemple, que això està superbé. El que passa que també és veritat que no hi ha moltes famílies que els diguis, escolta'm, de 0 a 3, per dir-ho d'alguna manera, has d'estar molt preparat.
Sí, ja m'ho imagino. Molt preparat. Bé, tu durant 9 anys vas ser presidenta de l'Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, la FABAR. Per què ara hi ha menys famílies acollidores? O és que no hi ha prou informació? Quin és el problema?
Bueno, jo crec que un problema que tenim sempre de base és la desconeixença, no? Que l'acolliment és una figura que està molt, és molt desconeguda i està molt infravalorada. I al final jo crec que la gent es queda mal. I què passarà si se'n van? Jo no podria pensar que tinc un nen a casa i en un moment donat se'n va. I jo crec que això és un factor que juga molt en contra dels acolliments. I crec que també, o sigui, que les campanyes...
Però és un punt clau, no? O sigui, el vincle emocional és inevitable i llavors és un pensament lògic, no?
Totalment, però jo crec que, bueno, aquí hi ha factors personals, però jo crec que en comptes de pensar què passarà quan se'n vagi, pensa què passa amb aquests nens mentre no estan amb nosaltres, perquè clar, que no estiguin amb nosaltres significa que estan en un centre. O sigui, això és així de clar. O sigui, i llavors, a la vida et poden passar tantíssimes coses, o sigui, que està pensant que aquest nen es pot anar o no. O sigui, és un factor més. També et pots posar malalt, també et pots... A la vida et passen 100.000 coses diferents que són imponderables, que no tens ni idea del que et passarà a la vida, no tens la bola de vidre per saber què ens passarà. Llavors, això és una cosa que et pot passar o que no et pot passar. Però jo sempre penso que tot el temps que estiguin amb nosaltres és qualitat de vida
pel nano.
Per ells. Sí, sí. Això és així.
Doncs Glòria García, família acollidora des de fa 15 anys, eh? 15 anys, eh? Sí, no? Sí. Escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat i aquests aclariments, molt amable.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Un plaer, gràcies per la feina que feu i per les explicacions que ens has donat. Bé, de seguida posarem l'ull de la mirada a les vacances del Nadal. Igual, bueno, ja no estem tan lluny, eh? On podem anar? De seguida parlem d'un parc. Si sou fans d'Astèrix, aquest parc, el Parc Astèrix, us interessarà la xerrada que tindrem a continuació.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Oye, ¿has visto cómo trabaja el nuevo?
¡Buah! A mí me ha cambiado la vida.
¡A ti y a todos!
Con el nuevo Nissan Interestar se trabaja y se vive mejor. Un furgón que se adapta a todo, carga hasta 2 toneladas y con motorización diésel o eléctrica. Descubre el nuevo Nissan Interestar con hasta 9.000 euros al 0% TAE en tu concesionario Nissan o en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, tipo directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de línea directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo. Un Monday, allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a línea directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como un 30% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Descuento en cupón canjeable. El mejor precio garantizado hasta el 1 de diciembre en hipermercados web y app Carrefour.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la DANA.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090
o en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿A que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
¿Y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre, 25% de regalo en juguetes en el Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Últimos días para... para conseguir los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
Hasta el día 27 cumplir sus sueños tiene regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Uderzo i Gostini, en el seu moment, crec que no van ser conscients del que estaven creant. No van ser conscients. Ara mateix, si esteu escoltant Uderzo i Gostini, igual us sona. Però bé, si us dic que són els creadors d'Astèrix i tot el seu univers, ara ja us teniu, els teniu perfectament situats. Els dos, que en pau descansin, ara, afortunadament, hi ha relleus que continuen amb els còmics d'Astèrix. No passa com a Tintín, que Hergé, pobre, va morir i aquí s'ha quedat Tintín. I els que hem estat fans tant d'uns com d'altres tenim l'alegria que Astèrix continua dins dels còmics. Però avui anirem més enllà dels còmics, perquè la gran popularitat d'Astèrix en el seu moment van fer pensar allò de... Oye, ¿y si montamos un parque temático de Astérix? Voilà, i estan locos esos romanos i tenim el parc d'Astèrix des de fa temps per això, que no és una cosa tampoc que sigui recent, però a més, com tots els parcs, doncs arriba la seva època nadalenca i l'aldea d'Astèrix, la pequeña aldea gala, toda esta, la Galia està dominada, ocupada por los romanos, no, hay un punto que resiste y resistirá siempre el invasor, l'aldea gala. I parlem de l'aldea gala, però de debò, la de debò, que està a París, bàsicament, amb la Montse Balaguer. Com estàs? Benvinguda.
Hola, molt benvinguda. Gràcies, per aquesta introducció que has fet tan xula,
Home, és que estem parlant d'uns grans mites, del gran mite d'Astèrix i totes les seves aventures.
I com tu has dit...
Els tinc tots, Els tinc tots.
Els tens tots.
És que estàs parlant amb un punyetero fan d'Astèrix,
I has estat al Parc Astèrix?
No.
Pues...
Igual no soy tan fan.
No. Sí, però vull
igual
dir que
ya
sí.
Igual me vengo abajo ya.
No.
Me has puesto en mi sitio, pam, ya está, ya estoy en mi sitio.
El que volia dir és que si no has estat i ets molt fan d'Astèrix, realment has d'anar-hi.
Saps què?
Perquè...
Ara m'ho dic, no sé, em promets que seràs completament sincera amb el que et preguntaré ara?
Sí.
Va, sincera,
Sí.
Jo com a fan, t'ho juro, si em poses una vinyeta d'Astèrix, hi ha un 70-80% que sàpiga de quin còmic és. Aquest és el meu nivell, Em decepcionaré. És a dir, quan tu vas amb una idea de que és molt fan dels còmics i vas a un lloc com el Parc d'Astèrix, dius, ostres, és el que m'espero?
Jo crec que sí. Jo he anat... Aviam, jo no ho soc tan fan com tu, no? Soc sincera, et dic la veritat. Treballo per
boig.
Ells i tal, però jo no.
Jo soc boig.
Els tinc, els còmics a casa, però no soc tan fan com tu. Però he anat en el parc amb gent que sí que ho era, no?
I què?
I clar, jo... Ells han viscut una cosa que, en aquest cas, jo no podia viure, que era, ostres, com en el còmic de tal, no?
Clar,
com
quan van a Lutecia, quan van a...
Com en el còmic de... No sé què. Clar, ells tenien aquests records...
Els hotels que teniu de Lutecia, vull dir, la recreació dels carrers de Lutecia. Ostres, això... Ho he vist més o menys en fotos i dic, ostres, pues, té bona pinta.
Sí. És a dir, que la gent que és superfan d'Astèrix ho pot viure una mica més, m'entens, que els que no són tan fans, perquè reconeixen coses que veuen allà a les atraccions, a les decoracions de les atraccions, que potser per altra gent passen una mica desapercebudes, no? Perquè diuen...
Els detalls.
Bueno, clar, els detalls.
Sí, senyor.
Llavors, amb aquesta gent que jo he anat i que eren superfans d'Astèrix, han pogut veure aquests detalls.
Bé, ara s'apropa el Nadal. Què fareu al parc? Que està obert? Es fa alguna cosa especial, suposo, no? El Nadal és una d'aquestes èpoques molt xules per una situació així.
Sí, el parc obre... No fa massa anys, Vull dir, el parc fa 35 anys que està obert, però el Nadal no farà tant que obre, no? Obrim el 21 de desembre fins al 6 de gener. I en aquesta època, amb tots aquests dies que s'obren continu, cada dia, no? Bueno, evidentment tot el parc està decorat amb Nadal al 100%. Jo vaig anar-hi un any, farà ara dos, tres anys, no? I em va sobtar molt, m'entens, tota la immersió que fan de... del Nadal Galo, no? I a més, des de que jo vaig anar-hi fins ara, encara han posat més novetats, no? Pues hi ha un desfile, el desfile que es fan normalment a l'estiu, pues també el fan ara, però evidentment tot decorat, m'entens? I els personatges estan decorats...
Nadalencs.
Estan nadalencs, sí. Després tens una zona, per exemple... que jo quan la vaig veure em va sobtar molt, no? El fet de la pista de gel, no?
Sí.
Hi ha una zona on tens pistes de, com es diuen, de trineus, no?
Sí.
Però després hi ha dues que són de gel i, per exemple, d'adults són 400 metres quadrats, no? Vull dir que, a més, et deixen allà, els patins, m'entens, i tot. I bueno, hi ha tot un ambient, m'entens, realment molt, molt maco.
Bé, si voleu més informació, perquè és un planazo pel Nadal, si voleu més informació, entreu a parcasterix.fr, parcasterix.fr, i allà trobareu tota la informació i podeu reservar també. Penso que també es pot reservar,
sí,
no?
Sí,
la web.
Sí. Doncs, mira. O qualsevol agència de viatges també pot fer la reserva.
Doncs, Montse Balaguer, escolta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere. José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
Despide el año con una velada inolvidable desde el Hotel Eurostars Gran Marina. Te invitamos a disfrutar de un menú degustación preparado especialmente para la ocasión. La cena estará amenizada con una actuación de ópera en directo y daremos la bienvenida al 2025 con uvas de la suerte y cotillón. Reserva esta velada única en granmarinahotel.com.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest divendres, dia 22 de novembre. Què tal? Benvinguts a Migdia, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. I, si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Doncs atenció, perquè teníem un predomini de cara a aquesta tarda de l'ambient assolellat en general, amb el cel poc o mig ennuvolat pels núvols alts i mitjans, tot això fins ara, perquè aquesta tarda, si bé al final del dia augmentaran els núvols alts, aquesta tarda igual podem esperar fins i tot algun plugim, que s'escapi alguna pluja cap al Maresme, en tot cas. Les temperatures aquesta tarda, el vent anirà cap a baix, baixar la intensitat del vent. Això sí, la Costa Brava tenim un mar, una alerta del Servei Català de Meteorologia per mala mar a la Costa Brava. Un avís groc, en aquest cas. Tant la temperatura mínima com la màxima patiran un descens arreu entre lleuger i moderat, perquè ja ens entra aquest aire d'aire fred. Avui ja farà, començarem aquesta fresqueta. Si ve el Pirineu, i sobretot a cotes altes, el descens serà acusat. Allà sí que farà fred. Baixen les temperatures de forma generalitzada. A l'interior, la temperatura mínima es podrà registrar bàsicament al final del dia d'avui. En tot cas, de cara a aquest cap de setmana, esperem més o menys un cap de setmana amb presència de núvols, poca pluja. Això sí, el diumenge sí que esperem, sobretot diumenge pel matí, algun plugim cap al litoral. Maresme, potser el Garraf, gaire cosa. Sol i núvols i una estabilitat de la... una estabilitat del temps. Les temperatures, aquesta baixada, serà molt anecdòtica, perquè ja de cara al cap de setmana tornaran a pujar per tenir unes temperatures, crec que fins i tot agradables pel que toca de l'any. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hi ha diverses incidències que compliquen les circulacions. Comencem situant a l'autopista P7 a l'altura de Subirats. Hi ha un carro tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, per la retirada de diversos arbres que hi havia risc que caiguessin al mig de la calçada. Com dèiem, hi ha un carro tallat i 6 quilòmetres de retenció des de l'altura de Gelida. També a la ronda de dalt a l'altura de Sant Gervasi hi ha en aquests moments un carro tallat a la B20, com dèiem, en sentit Trinitat, per un accident que talla un carril i provoca 4 quilòmetres de retencions des de l'altura d'Esplugues de Llobregat. I a l'autovia 2 també hi ha un accident, talla dos carrils a la calçada en sentit Lleida, a l'altura de Santa Coloma de Cervelló, i provoca 3 quilòmetres d'aturades des de l'altura de Sant Joan d'Espí. També a la via del Baix Llobregat, a la B23, hi ha en aquests moments retencions entre Molins de Rei i el Papiol en sentit nord, i per anar cap a l'autopista AP7 arran d'un altre accident que també talla un carril. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
Gràcies, Fina. Bon cap de setmana. Cuida't.
Igualment.
L'actualitat esportiva, perquè torna a la Lliga amb el José Luis Gil. Benvingut, José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Ben trobat. I... no tremoli. Sobretot, sisplau,
sí,
no tremoli.
Home, és per espantar-se una mica. A veure
per
si...
què?
Perquè el culer és així, escolti'm.
I tu penses,
mira, els dos únics partits que no ha guanyat el Barça no estava a la milla mal, i Yamal no jugarà
això,
a Balai 2, pues...
Això és mitja trampa. Perquè en Champions, a Mónaco, estava a la milla mal. I el Barça va perdre.
Clar, però no era Lliga.
Que van expulsar l'Eric García. Clar. I tal. Vale, correcte. Bueno, doncs mi, és el que toca. No ha fet net del seu problema de turmell, i Lamine Yamal no jugarà al Celta-Barça de demà a Balaïdos. El que sí que no tremola per aquest tema és el tècnic blaugrana Hansi Flick.
Lamine para nosotros es un jugador muy importante, pero también tenemos que adaptarnos a esta situación. Tenemos jugadores que pueden jugar en vez de él y eso no me preocupa. Es decir, Lamine no puede jugar mañana. Veremos cuándo puede jugar, cuando esté preparado para regresar. Y para nosotros es importante que regrese al 100%.
Jo també tinc ganes, senyor Cruz, que
m'agrada la veu de
que Hansi Flick comenci a tenir un cert domini del català o del castellà i o en roda de premsa, perquè clar, es fa coll amunt sentir Hansi Flick traduït per... però bueno, és igual, ja està. Més coses de Can Barça. Ha dit el mateix tècnic blaugrana que Araujo tornarà a dinàmica de grup el diumenge. És una bona notícia també. Un Celta-Barça que vindrà a continuació d'un altre partit interessant des del nostre punt de vista. Montilivi, Girona, Real Club Deportiu Espanyol. Ja ha parlat Mitchell en roda de premsa i escolti, hi havia un autobús camí de Montilivi que anava ple, perquè tornaran a la convocatòria Francesc, Creixi, Solís, Asprilla, Ivan Martín, Danjuma, Arnau i Sigankov. I amb tot encara queda gent a la infermeria de Montilivi. Però vaja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 futbolistes.
Li ha anat bé al Girona l'aturada.
L'aturada li ha vingut bé per enfocar el que arriba, que és aquest partit contra l'Espanyol i el ser o no ser a la Lliga de Campions. L'Espanyol visita Montilivi. Per tu, Mitchell, és un partit important? És un partit més? És un partit especial per allò d'un derbi català?
Hi ha una rivalitat que penso que ha de ser una rivalitat esportiva només, i és bo que per l'ambient, per la nostra gent, és un partit especial i per nosaltres també, i el jugador lo sap així, l'ha de saber.
un partit especial. Té un punt d'especial guanyar-li a l'Espanyol. Fins a les 4 de la tarda no és la roda de premsa de Manolo González. Més coses, ja és oficial. La continuïtat de Guardiola a la banqueta del Manchester City, recordem, el Barça femení ja està virtualment en quarts de la Champions, després de guanyar ahir 1-4 al camp del Sant Polten. La jornada de Lliga de Futbol Femení ens porta un Levante Badalona espanyol, i en poliesportiu, ahir, victòria del Barça d'handbol a la Champions League davant del Nantes, avui, Eurolliga de bàsquet, Bayern de Munic, Barça, i tindrem també aquest cap de setmana un Barça-Inter a la Lliga de Futbol Sala.
Home, està la cosa farcideta, eh?
Sí, tenim cotxes, gran premi de Fórmula 1 a Las Vegas,
sí.
Cosetades vàries.
Molt bé.
I perquè el Madrid juga diumenge, si no hagués parlat Ancelotti. Tenen assemblea. Atenció, el Madrid té aquest cap de setmana assemblea de socis. Alerta, madridistes que escolteu també aquest programa, perquè Florentino ha dit coses importants.
Sí, ha dit això de que volen que sigui accionistes els socis del Madrid. I jo, des del punt de vista culer, quan les barbes de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar.
Trampa. Sí? No es tracta d'accionistes en clau societat anònima convencional com les que coneixem.
Però això acabarà així, o en un format com penso que és el Bayern,
aquí està el tema.
Que té part d'accionistes en els socis i després empreses.
Sí, però en aquesta estructura que té el Bayer, el soci de tota la vida, mai perd la majoria d'accions.
D'acord.
És a dir, mai un capital extern controlarà més del 50% de l'accionariat del Bayer de Munic o del Madrid, que sembla que el Madrid va cap a aquest model. És a dir, que el soci del Madrid de tota la vida tingui accions, però que només les pugui transmetre a la seva família o, en cas de no donar-se aquest escenari, que les transmeti directament al club.
D'acord. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Bon cap de setmana, cuida. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem d'una polèmica o d'una situació... No sé si és polèmica, sí, és polèmica, però també és una situació curiosa. Mireu, s'està fent un inventari de, bàsicament seria la paraula, un inventari de les principals, de les vies principals, no?, de camins que hi ha a Catalunya. Doncs bé, en aquest catàleg, aquest inventari, s'estan incloent camins privats com a camins públics. És a dir, a una muntanya té un propietari. Actualment el 90% del territori dels boscos catalans tenen un propietari, que no és públic, és un propietari. Aquells camins són privats. Doncs aquests camins s'estan catalogant com a públics. Per què? De seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Se ha jurado y afirmado que usted es hija de una esclava llamada Luisa. Una negra. Por tanto, no eres más ni menos que una esclava como todos esos.
Ivonne de Carlo.
¡Es mentira!
Clark Gable.
Ofrezco $5,000.
Les aseguro que es un mal negocio comprando esta esclava, porque pienso salir de aquí, pase lo que pase.
Sidney Poitier.
Te da sensación de poder, ¿verdad? Hombres rendidos ante ti.
La esclava libre.
Se cree que es blanca, más blanca que yo. Pues se equivoca.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Unió de Pagesos ha demanat als ajuntaments d'entrada a la comarca del Bages que incloguin només els camins principals de comunicació entre vies als seus catàlegs de camins públics. De fet, en aquest cas estan posant de forma inadequada el procés d'elaboració d'aquests catàlegs de camins. És a dir, per posar en context, bàsicament el 90% dels boscos catalans, potser més, però és la gran majoria dels boscos catalans són de propietat privada. No són públics. Això que vol dir que els seus camins, encara que tu passis per ells, no són públics, són privats. Són de l'amo, del propietari, bàsicament. Doncs en aquest catàlegs, aquests camins privats estan catalogant com a públics, amb tot el que això comporta dins d'una normativa de camins públics. En parlem de tot això, d'aquesta polèmica, d'aquesta situació, i sobretot del per què, amb el senyor Josep Rius Prat, que és propietari i responsable nacional del sector forestal i propi i d'Unió de Pagesos. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Josep. Traiem l'aigua clara. Què està passant exactament?
Bé, estan passant coses que no havien passat mai, no? Què és? No hi havia... De fet, els ajuntaments, fins no fa masses anys, no estaven obligats ni a registrar els carrers, ni com aquell que diu, ni les places, no? Això ha anat canviant, i per exemple, els camins ramaders de tota la vida, doncs no hi havia cap registre, el registre, com entenem, de la propietat, que estigués en nom de ningú, no? Aleshores, sembla que ara, de fet, si us en recordeu, doncs els bisbats van anar inscrivint les esglésies com a seves, no? I això, esglésies romàniques, i doncs ara el mateix està passant amb els camins. Què ha passat? Que resulta que es demana suport als ajuntaments perquè estan obligats a fer aquest inventari de camins,
sí.
Demanen suport a les diputacions, i les diputacions doncs els facilita, doncs, jo què sé, empreses, enginyeries, que els hi fan aquest treball. Què ha passat? Que en comptes d'inventariar, com aquell qui diu, doncs els camins de tota la vida, no és que sigui una mala cosa, no?, que estiguin inventariats i doncs els camins veïnals, els camins que van a diferents altres pobles, saps? Els camins ramaders aquests de tota la vida que han existit,
doncs
resulta que els hi han posat tots. I, per exemple, un municipi com el que sóc jo, que sóc de Castellfollit del Boix,
sí.
La província d'aquí, del Bages, de Barcelona,
sí.
Resulta que teníem al municipi en uns 100 camins, uns 100 quilòmetres de camins d'aquest veïnal, i han passat ara a tindre'n 400 més. I, esclar, la gent ha dit, però què fumeu? Com és que camins de desembosc que estan per treballar la finca? Estan que els poseu que algun dia puguin ser públics. I aquí és allà on hi ha hagut l'enrenou.
Clar, aquest és el què, no?, de tot això. Vull dir que és el problema que tenen aquestes... Llavors, això, quina diferència hi ha que sigui o sigui, que estigui catalogat com a públic a que sigui privat? Perquè possiblement catalogar no seria dolent sempre quan s'especifiqui, no?, que és públic o que és privat.
Exacte. Sí, perquè a sobre, quan fa l'inventari... hi posen diferents colors, no?, a les enginyeries, i llavors diuen possiblement es podrà demostrar que és públic, o d'utilitat pública, o d'interès, o etcètera, no? Vull dir que ells mateixos ja adverteixen de que no ho tenen clar, no? Així com un camí veïnal que va... Aquests són d'aquests intermunicipals, etcètera, doncs aquest està claríssim que això han sigut vies de tota la vida, com aquell qui diu, doncs aquests altres ja els catalogen una enginyeria. Clar, el problema quin és? El problema és registrar-ho. Això no s'havia fet mai. No s'havia registrat mai com el típic registre de la propietat, no?
I ara per què registra? Ara, si no s'havia fet mai, quin objectiu té aquest registre?
Mira, jo és que de vegades aquestes... amb milers d'anys ningú havia fet res i ara ja et dic, ara sembla que tot ha de tenir nom i cognom i no es tracta d'això, vull dir, aviam... tothom ha permès que passessin per les vies. L'únic que, per exemple, amb un propietari que li registren el camí de casa seva, que és particular al seu,
sí.
Doncs a la millor resulta que pel sol fet de que és públic, o doncs la línia d'edificació és a 25 metres d'aquest camí. I dius, home, si estàs a dins de casa teva, a la millor vol ampliar, jo què sé, un cobert, o vol fer qualsevol cosa a casa seva, doncs pel sol fet que tingui aquest camí, doncs resulta que la línia ha de desplaçar-se a 25 metres d'aquest.
Clar, no, això és greu.
Això és greu perquè
clar, si és públic, això pot crear una confusió, perquè si està catalogat com a públic, sí. El tractament ha de ser de camí públic, quan no és així.
Sí, sí, exacte. Fixa't si arriba a ser greu la cosa, que, esclar, antigament les finques es registraven, doncs, jo què sé, doncs per aquell camí fulano de tal, per aquell el torrent, per la rasa, etc. No hi havia una delimitació. I ara el registre, i està bé, doncs demana les típiques cèl·lules catastrals. Imagina't que dins d'una cèl·lula d'aquestes, que marca els límits de la finca, doncs al mig hi ha una ratlla, que és un camí que no va enlloc, que només va dins de la finca, doncs que passa a ser de titularitat doncs, pública, com aquell que diu, home, això no té cap sentit, no? Vull dir, m'entens?
Entenc.
Jo crec que el que s'ha de fer és registrar, i està bé, no?, que s'inventari, almenys. No s'havia fet mai, és que aquest és l'altre greu, que això no s'havia fet mai. I ara ho hem de fer, doncs, vale, fem-ho
bé.
Amb els veïnals, amb els de tota la vida, no?
Doncs, senyor Josep Rius, propietari i responsable nacional del sector forestal d'Unió de Pagesos, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, vinga, bon dia.
Aquesta és la situació. Podem sospitar, no?, perquè passen aquestes coses més enllà del catàleg. Bé, de seguida parlem de cinema aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro. Con registro sanitario, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50. 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50 51, 52, 53
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito, 6,50 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos, repito, 6,50 51, 52, 53
Ser antiracista per mi no és una opció.
És una pràctica, significa actuar.
És educar-se cada dia.
Detectar les actituds racistes i corregir-les.
Tots som iguals, a pesar de les nostres diferències.
Barcelona ofereix més de 60 activitats contra el racisme. Consulta tota la programació a barcelona.cat/antiracista. Uneix la teva veu contra el racisme. Ajuntament de Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Watch me. Parlem de l'actualitat de cinema, parlem de les novetats, dels consells que ens porta un home que va començar pràcticament, o va néixer pràcticament, a una sala de cinema. De fet, els seus primers anys de vida es va alimentar de crispetes i Fanta de naranja. Com estàs, Teixencau? Benvingut.
Bon dia, Josep Miquel Creus, com estem?
Avui què ens portes?
Doncs et porto força coses i començarem primer... com que em fas boicot i la setmana passada no vam tenir secció, no vaig poder parlar de la segona part de Gladiator 2.
Home, és veritat, estava la setmana passada a la Fira de l'Oli, de la primera collita. No, clar, no, és la veritat. És Gladiator 2.
Això és una cortina de fum per no parlar de pel·lícules de gladiadores.
Mira, no he anat a veure-la esperant la teva crítica.
¿Te gustan las películas de gladiadores?
Me encantan las películas de gladiadores.
¿Has estado alguna vez en una cárcel turca?
No he estado nunca en una cárcel turca.
Malament. Doncs, bueno, Gladiator 2 és una pel·lícula que, com que ja està estrenada, doncs molta gent ha anat al cinema a veure-la i no parlarem gaire d'ella. Només dir que, doncs, està rebent unes crítiques força justes.
L'estan rompiendo las piernas a la pel·lícula totalment, eh?
És que jo penso, que no s'ho esperaven, això?
Jo exactament opino el mateix. Jo vaig a veure una rèplica barata del que va ser la gran pel·lícula Gladiator.
I tant. I a més, havent vist el tràiler. O sigui, és que ja saps el que vas. Moltes vegades...
Tu saps el que vas al cinema, què esperes?
Moltes vegades ja ho saps el que vas. I això, doncs, aquesta pel·lícula era el que t'esperaves.
Bé, i ara què ens portes, va?
El dia 31 s'estrena Filmin la pel·lícula La Substància,
sí.
Doncs que ja l'han tenim al cinema, i és potser la pel·lícula de la temporada. El 31 ja la podem veure a plataformes. Però avui s'estrena a les sales una pel·lícula, doncs, que a mi, doncs, no em crida gaire, però sé que tindrà el seu públic, però compte perquè pot tenir, doncs, problemes a taquilla, eh? Aquestes de les que dius... Se l'ha fotut. Estem parlant d'una pel·lícula per públic infantil, musical, que es diu Wicked Part 1.
Bienvenidos nuevos alumnos a la Universidad de Sis. Aquí pueden esperar... lo inesperado.
Vaya. Harry Potter.
Com? Que l'has vist?
Senyorita,
no pot ser. No m'enganyis. L'has vist.
No l'ha vist. De què va la peli?
Doncs... Això és l'adaptació d'un
sucedàneo?
Això és l'adaptació d'un musical que porta més de dues dècades a Broadway, una pel·lícula molt famosa,
sí.
Que, doncs, mira, no sé com ho has encertat, però saps el regne de les bruixotes,
sí.
No? Home, una bruixota no es fa d'un dia a un altre, no?
Home, no, necessita un entrenament, necessita...
Què necessita? Una acadèmia.
Home, una acadèmia. Evidentment.
Uns estudis, un màster. Un postgrau.
Una carrera, uns anys d'experiència.
Amb bruixeria. doncs...
Claro.
L'assistència d'un grup de bruixes, doncs, a una escola on les ensenyaran a fer, doncs...
Bruixeries.
Bruixeries.
I després està la part bona,
sí.
I la dolenta.
Una pel·lícula que dura 160 minuts, eh? Compte, perquè...
Dóna per això?
Sí, 160 minuts, i això és la primera part, eh?
I és musical, també?
Sí. I arribarà una segona part. A més, ja t'ho dic, per això fa una mica de...
De pinta, puf.
Perquè pot ser o un èxit, perquè pot ser una mena de Harry Potter...
Musical.
Parte 2.
Però musical, no?
Sí, musical. I a més, doncs, recorda també una mica el Mago de Oz, perquè una de les bruixotes, doncs, és aquesta que té la cara tota verda, ah. El nas gran i això, però, clar, han agafat a una noia, doncs, de... racialitzada, no? I potser rep les típiques crítiques, no? Això és...
El sector woke.
I...
Que ha agafat una dona racialitzada i, mira, clar. La posen de bruixa dolenta amb el nas i tal, no?
Això doncs, ja t'ho dic, depèn com s'ho agafi, no? Pot ser un triomf espectacular, doncs, sí. Que a la gent li agrada això, de les pel·lis infantils de bruixeria, i amables, musicals, i felices, i la poden posar també, doncs, a l'altra banda, a l'extrem, i que sigui un fracàs absolut. Eh?
La màgia, en tot cas, musical. Què més tenim?
Doncs mira, doncs, per emprenyar una mica al públic,
molt bé.
Parlarem de la nova pel·lícula d'Eduardo Casanova,
sí.
Que justament, doncs, és un dels blancs també de gent que no li agrada, doncs, el cinema espanyol subvencionat, etcètera, etcètera, no?
Sí.
Doncs, compte perquè fa un canvi total de registre. La gent sempre es queixa de que doncs, a la catifa vermella doncs, fa exhibició de la seva ideologia, etc, etc. Doncs porta un documental amb una premissa molt interessant. Doncs l'Eduard Casanova porta 5 anys seguint a un home que va conèixer al metro de Madrid i és un home que es va cremar a l'Obonzo perquè doncs, tenia problemes amb una secta. Y, doncs, aquesta película es diu Al Margen.
El hombre que se quemó a Lobonzo en plena calle permanece ingresado en el Hospital de la Paz en estado muy grave, en la unidad de quemados. Tiene 32 años y es de nacionalidad española.
Pero té bona pinta, té bona pinta això, no?
Sí.
La peli d'entrada.
Home, és un tema que sí que és interessant. Seguir a un senyor que ha sortit d'una secta i que es vol suïcidar, doncs això penso que és interessant per tot el públic.
Pot ser interessant, home. Ara mateix és el més interessant que has portat ara mateix, eh?
I pot ser que hi hagi gent que li tingui mania a l'Eduardo, no? Doncs perquè ja porta una trajectòria, però jo estic convençut i segur de que si posem el nom a banda, doncs és un material que de principi doncs és interessant i que hem de seguir. Mm. El tindrem la setmana que ve, el divendres que ve, ja estarà també disponible a una altra plataforma. Ja la podem veure. No s'estrena en el cinema, però la podem tenir en plataforma. I per acabar, doncs, una pel·lícula doncs, que a mi em fa sospitar una mica i em fa créixer el sentiment conspiranoic, perquè saps que fa poc vam parlar d'una pel·lícula dedicada al Dalí?
Sí.
Doncs tenim una altra. Què està passant amb el Dalí?
Home, perquè estem dins de l'aniversari, precisament, el seu museu, la seva obra, ja compleix, sí, fa xifres rodones d'aniversari, igual és per això.
Doncs tenim una altra pel·lícula dedicada al Dalí, que es diu El caso Ángelus, la fascinación de Dalí.
Las moscas que se pasean por la cara de los burócratas me repugnan. Pero las moscas limpias de Cadaqués, esas son divinas.
Ahí está Dalí. Ahí está Dalí. Fent bandera del seu Cadaqués, en aquest cas, eh?
Genio figura.
Genio figura hasta la sepultura.
Hasta la sepultura.
Bàsicament sí, eh?
Sí, senyor.
De què va,
sí,
això?
Senyor. Doncs és una pel·lícula produïda per una de les productores que més gràcia em fa amb el seu nom, Patchouli Productions.
Patchouli.
Patchouli Tupiruli. Doncs...
Productions.
Doncs és una pel·lícula de ficció, sí, que durant una festa d'aniversari, doncs una periodista, un altre cop, com l'altra pel·lícula, són una mica semblants, s'interessa per un dels episodis més enigmàtics de la vida de Dalí, la reaparició d'un tractat que l'escriptor va escriure 20 anys abans i que va desaparèixer durant la seva fugida tras la invasió dels nazis a França. Mm-hmm. Què hi ha darrere d'aquest tractat? Doncs tot un misteri, no ho desvetllarem. Però
es desvetlla durant la pel·lícula, no?
Sí, clar.
No farem res, no farem més. Sí. Un spoiler de la pel·li, en aquest cas, eh?
Una pel·lícula, doncs, espanyola, dirigida pel Joan Franc Charansonet.
I es pot veure a cinema, a plataformes?
Sí, a cinema. Aquesta la tenim en pantalles. És un títol, doncs, una mica minoritari, petit, però, clar, doncs, per compensar una mica el que són els blockbusters, no?, de Gladiator 2 i Wicked.
Molt bé. Doncs, Tyson Cao, escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment.
I ja està, recordeu que podeu escoltar totes les xerrades que hem fet al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.